21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai de reflexió dels grups municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Valls. Aquesta primera tanda del 2023 la vam començar amb Rosa Maria Rovira, de Junts per Valls, la setmana passada, i avui ens visita l'altre soci de govern que té representació a l'Ajuntament de Valls, que és Esquerra Republicana de Catalunya, i en volem parlar amb la regidora d'Afers Socials, Política Lingüística i Educació, la Teresa Rull, que també a la vegada és alcaldable per la mateixa formació a les eleccions municipals previstes pel 28 de maig del 2023. Teresa, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me una vegada més.
Com ha començat aquest 2023? Imagino que molta feina, tant a l'Ajuntament, en les seves regidories, enllestint, no?, també els projectes de la legislatura i també preparant, no?, aquesta campanya electoral.
Sí, sí, com molt bé dius, és doble feina. D'una banda, continuar amb la tasca del dia a dia que comporta portar dues àrees, com és Educació i Política Lingüística i Afers Socials, i de l'altra, doncs, bé, anar preparant una mica el que seria ja la precampanya per entrar de ple en la campanya que serà, doncs, la primera setmana d'abril, entenem.
Sí, perquè som, com ho deia vostè, a menys de 4 mesos d'aquestes eleccions municipals i, com explicàvem, vostè encapçala la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a Valls. En què treballa ara mateix la seva candidatura?
Doncs bé, és veritat que s'acosta la data del 28 de maig, però encara tenim molta feina a fer abans d'aquesta data. Com a regidora de l'equip de govern municipal, ara en aquests moments el que fem és tancar els projectes que ja tenim encetats, que tenim encaminats, i bé, tots aquests temes que formen part de les meves àrees i també estic immersa en la gestió del dia a dia. Tot i així, la candidatura que encapçalo ja porta molts mesos treballant amb intensitat per confeccionar un equip i un programa que convencin els vallencs i les vallenques que som la millor opció de futur. Així doncs, un dels principals focus d'atenció per a nosaltres han estat, són i continuaran sent els barris i l'escolta activa de la seva gent.
Mhm. En quin sentit ho diu? De cara al programa electoral, preparen alguna proposta innovadora, proposta engrescadora, projecte, vaja?
Hem de veure què ens surt d'aquestes visites que estem fent. Jo crec que ens sortiran moltes propostes útils i acceptades. Els barris, hem de tenir present que per això els visitem, són l'essència d'un poble, són la seva identitat i són les associacions veïnals que els dinamitzen i teixeixen xarxes de suport i de col·laboració mútua. I precisament gràcies a la seva persistència i gràcies a la seva constància, sovint donen una resposta a les necessitats que van sorgint, que no són poques, perquè les persones precisament són les que tenim la capacitat de transformar les coses i de millorar la ciutat. A més, no, des de fa uns mesos hem posat l'accent en els barris per prioritzar-los. Els visitem juntament amb els veïns i veïnes de cadascun d'ells que tenen ganes d'explicar-nos i de comentar-nos les inquietuds que senten i nosaltres els escoltem perquè ningú coneix millor les necessitats d'un barri precisament que les persones que viuen en aquest barri.
Mm-hmm. Les necessitats de cada barri són molt diferents, tenint en compte que n'ha visitat ja uns quants. Per exemple, la setmana passada visitava el barri del Fornàs, no?
Sí, sí, la setmana passada sí, tot i que hi hem de tornar perquè és un barri molt gran i precisament hi farem dues visites. Però bé, si les necessitats dels barris són iguals o són diferents, doncs hauríem de dir que sí i no. És cert que hi ha alguns problemes o problemàtiques que són pròpies de tots els barris, de cadascun dels barris, i d'altres que són comunes. Cadascun dels barris, hem vist ara precisament que els hem palpat i que els hem trepitjat, tenen una personalitat pròpia, per exemple, no? El centre històric manté aquell regust d'un passat nostàlgic i l'hem de recuperar d'aquest estat d'ensupiment i de caïment en què es troba, no? Un barri desert, això ja ho hem dit, no és la primera vegada que m'ho sentireu dir, un barri desert i sense gent, precisament, convida els delinqüents a fer-se el seu i acomodar-se'l. Per tant, hem de revitalitzar-lo, hem d'aconseguir activar el comerç i que més gent baixi a viure, i no, precisament. Si ens allunyem una mica del centre històric i de les muralles, detectem uns carrers i unes places amb molta més vida i també un comerç molt més actiu, però també detectem unes altres necessitats. I finalment, no, tenim els barris perifèrics, com has comentat el Fornàs, que ja l'hem visitat, o Mas Clariana, per exemple, que aquest és un altre que ja hem visitat, que aquest fan un treball molt bo per conservar una convivència més estreta dins mateix del barri amb els mateixos veïns i veïnes i fomentar la cohesió social. Ens hem apropat a tots ells i, evidentment, ho continuem fent perquè aquestes visites als barris continuen i encara no les hem enllestit. Per què ho fem, això? Doncs per intentar, d'una banda, resoldre les mancances que tenen, o intentar resoldre les mancances que tenen. I de l'altra, igualar les condicions de vida de qualsevol vallenc i vallenca, precisament independentment del barri on viuen. Perquè les persones són, com hem dit en altres ocasions, i no ens cansarem de dir, el centre de les nostres polítiques.
Un altre dels problemes que hi ha a Valls és la manca d'habitatge, sobretot en el que és el centre històric, no? És un dels temes que més es repeteix insistentment en els últims temps. Ho han detectat així en les seves visites als barris, especialment a la zona del centre històric, que potser la més degradada de la ciutat?
Sí, com molt bé dius, ho hem detectat més potser en uns barris, en el centre històric realment és molt evident, no?, que no pas en d'altres. Però que Valls té una necessitat urgent, és una evidència que cada dia que passa es veu més, no? Portem anys que les dificultats per accedir a un habitatge s'estan convertint en un dels focus d'exclusió social i això ho hem de remeiar. Des de la regidoria d'habitatge, per exemple, hem treballat intensament per reduir l'exclusió residencial i com ho hem fet? Doncs incrementant el parc d'habitatge. I hem passat de tenir 3 pisos abans de l'any 2015 a gestionar-ne 23 a finals del 22. Vull dir que el creixement es nota, és clar i és alt, però tot i així la ciutat arrossega un dèficit considerable que hem d'anar solucionant. Per això, la notícia recent sobre la inversió que farà l'Incasol al pàrquing de la Matauate és molt celebrada. Per què? Doncs perquè contribuirà a corregir aquesta mancança amb la construcció de pisos dotacionals i de lloguer social que pensem que hauria de gestionar l'Ajuntament des de l'oficina local d'habitatge si volem garantir un servei públic de qualitat.
Falta nova construcció, nou sòl urbanitzable o tan sols s'ha d'actuar sobre el parc d'habitatge buit?
Calen polítiques decidides que estimulin la construcció, però millor encara, la rehabilitació, si volem accedir o incidir molt directament en el casc antic. Però deixar-ho i no deixar-ho només en mans del que seria un mercat que l'únic que vol és enriquir-se precisament de tot això, no? Calen polítiques solidàries també que permetin als joves emancipar-se i desenvolupar un projecte de vida que no els obligui a eternitzar-se a casa dels pares, no? També calen polítiques valentes que ajudin les famílies més vulnerables i les persones grans amb rendes baixes, no? Que alguna vegada sembla que no les tinguem present, aquest col·lectiu, no? Les persones grans que no sempre poden suportar el cost d'un lloguer. I no hem d'oblidar tampoc les persones desnonades, perquè no poden aguantar el cost d'un lloguer i necessiten un lloc on viure. A Valls hem frenat sempre els desnonaments perquè hi estem molt a sobre i redactem els informes de vulnerabilitat necessaris per evitar precisament aquests desnonaments. I si el mercat immobiliari no els té en compte, l'administració pública, en aquest cas l'Ajuntament, que és el que diem sempre, és la més propera a la ciutadania, sí que ho ha de fer. És la nostra obligació, creiem, perquè viure en un habitatge digne és un dret que tenim tota la ciutadania. I l'Ajuntament és l'administració més propera al ciutadà i, per tant, li correspon vetllar pels seus interessos en polítiques igualitàries i inclusives.
Per què no s'ha actuat més en matèria d'habitatge durant els 4 anys últims, tenint en compte però que vostès, des del 2015, Esquerra Republicana té la regidoria d'habitatge, és a dir, que també s'ha vist un canvi, no?, en la manera de fer, no? Ja, de fet, ho han dit, l'actual regidor d'habitatge, el Jordi Cartanyà, ho ha dit en més d'una ocasió.
Hem treballat molt, no? Us he comentat abans que hem passat de tenir de gestionar 3 pisos a gestionar-ne 23. Però és molt lent. En aquest àmbit, realment, la feina se'n fa molta, però realment és lent i, per tant, costa veure una mica els progressos que es fan. I, a més, hem viscut uns anys de pandèmia que també han frenat molt els projectes i les inversions en aquest sentit. També és una qüestió de prioritats de govern i esquerra, com molt bé comentes, tot i que som el soci minoritari, no sempre hem pogut tirar endavant totes les prioritats que hauríem volgut, tant en habitatge com en altres àmbits de la política municipal. El 2019, per formar govern, vam signar un acord. Aquest acord és ferm perquè, per damunt de tot, preval la voluntat de millorar la ciutat i el dia a dia dels vallencs i de les vallenques, la qual cosa empenya els dos socis de govern, Junts i Esquerra, a caminar units. Però la convivència a vegades és una mica difícil, no cal que ens naveguem, que això ho sabem tots, no? Perquè les prioritats de l'un i de l'altre fan que apareguin diferències de criteri i petites friccions en les maneres de fer, de dir i de resoldre, que nosaltres, per exemple, ens han impedit avançar més en habitatge del que hauríem volgut.
Vol dir que amb això que em diu, que la gestió municipal es veu frenada per la falta d'entesa entre els dos socis, Junts i Esquerra, que de fet s'ha trencat fa uns mesos en el que és el govern de la Generalitat. Aquestes divergències han acabat doncs amb el trencament del govern. I també a Valls, no, pel que hem vist, en principi d'any vostès s'abstenien també en la licitació de la gestió del Museu Casteller de Catalunya quan els seus socis a la Junta de Govern hi van aprovar a favor.
Sí, sí, nosaltres ens vam abstenir, ja vam comentar en el seu moment, perquè bé, considerem que no vam tenir prou temps per analitzar una licitació d'aquesta envergadura, tot i que, evidentment, som molt conscients que cal l'obertura, ha de ser urgent aquesta obertura del Museu Casteller, però en aquell moment ens va semblar que no podíem donar un sí incondicional al tirar endavant una licitació si no l'havíem pogut estudiar amb anterioritat. Però, a veure, no es frenen els projectes per falta d'entesa entre els socis, eh? Jo això no ho he dit en cap moment. L'Ajuntament fa la seva feina, malgrat que no sempre s'avança a la velocitat que tots desitjaríem. Hem avançat molt des del 2019 i encara aquest any, concentrant els nostres esforços a iniciar projectes o consolidar els ja existents, sense parades brusques i injustificades que els aturin. Per tant, sí que hem avançat, però voldríem, no, que continuar sense interrupcions. Hem de continuar Can Xapes, el nou equipament, hi ha el nou equipament sanitari pendent, Capadró com a futura seu de l'Escola de Música, la caserna de la policia local. Són assignatures pendents per a les ciutats que, des d'Esquerra, considerem que no poden esperar més, que reclamen un espai que els toca, a més, des de fa temps. Tenim molts reptes entre mans, fem-ne un bon ús, no malbaratem el temps en debats estèrils i anuncis oportunistes i populistes que no porten enlloc i que no ajuden gens al benestar dels vallencs i de les vallenques.
Com es pretén millorar aquest benestar de la gent des de la seva candidatura? Ens pot avançar també quines polítiques planteja per a la ciutat de cara doncs, a aquest ja tram electoral que s'acosta?
Ens preocupen molt les dificultats socials i econòmiques de les persones, no? Això em penso que ha de ser el centre, hauria de ser la prioritat de tots els partits que optem, no?, encapçalar un ajuntament. Per això apostem per un model social equitatiu per a tothom i per donar oportunitats de treball i de formar-se a qui no té una situació normalitzada. Creiem que les cases d'oficis, les escoles taller, per exemple, que ja havien existit, que ja els havíem tingut en el seu temps, els hauríem de recuperar. Els convenis de col·laboració amb les indústries i el comerç, per exemple, poden ser un primer pas important per arribar a aquest model que nosaltres defensem. També ens preocupa l'economia de les famílies i de la ciutat. Ajudar les empreses del polígon i de la ciutat en general a expandir-se, a millorar el seu model econòmic, l'entorn on treballen, ajudar a fer-les més competitives, perquè quan el comerç, desenganyem-nos, quan el comerç i l'indústria funcionen, Valls també funciona, Valls rutlla. Ens preocupa també el model energètic, per això apostem per la transformació energètica, perquè cal pensar en el futur del planeta i de la nostra butxaca, perquè l'estalvi energètic també és un estalvi de diner públic a la llarga, i aquí potser realment estem fent tard, no? I com que hi creiem, apostem per començar pel mateix ajuntament. Com? Doncs implementant energies sostenibles en els edificis i en els serveis municipals. Podria seguir, perquè de propostes i d'idees en tenim moltes i tenim un bon equip que les treballa, però com li deia al començament, ara estem centrats i centrades a completar el mandat des de les nostres àrees de govern.
Àrees de govern que el mandat actual expira el que és el mes de juny, però vostè ja comença a treballar, no?, en el que és la seva candidatura, les persones que l'acompanyaran. M'imagino que també en els propers mesos començarem a veure, no?, aquestes cares, començarem a saber quines seran, doncs, les persones que l'acompanyaran en aquesta aventura. De fet, vostè repeteix, ja anava de número 5 en la passada legislatura, dins Esquerra, amb la coalició també que hi havia un compromís. Suposo que ja està treballant, no?, amb les cares, i que ben aviat veurem, doncs, qui són.
Sí, sí, com molt bé dius, estem treballant amb les cares, i ben aviat probablement començarem ja a anunciar els noms que configuraran aquesta candidatura.
A partir d'aquí també ben aviat també participarà en un debat, no?, des del Fòrum Municipalista que promou l'ANC. De fet, ja l'hem vist en algunes reunions al costat de Junts per Valls i la CUP. Què se n'espera també d'aquesta col·laboració que sempre han tingut vostès des d'Esquerra Republicana amb l'ANC?
A veure, l'ANC va organitzar unes sessions de dos dies. En la primera, que va ser la setmana passada, van intervenir quatre professionals que ens van parlar de llengua, de sobirania energètica, de sobirania econòmica i d'antirepressió. Aquests quatre professionals ens van plantejar una sèrie de propostes que ells creuen que són assumibles des d'un ajuntament, i el dia 8 de febrer, doncs, els representants de tres representants dels tres partits independentistes, Esquerra Republicana, la CUP i Junts per Valls, ens trobarem per debatre al voltant de les propostes que ens van presentar aquests professionals i veure quina possibilitat tenen, doncs, d'incorporar-les en els programes electorals d'aquests tres partits independentistes. Però, com va comentar una de les ponents, per exemple, no?, com va comentar la Judit Sans, que parlava d'antirepressió, que ja es parli, ni que sigui previ en unes eleccions entre els partits independentistes, que en un programa electoral hi puguin entrar propostes tenint en compte l'antirepressió, doncs ja és molt, ja és un pas endavant pel que fa a un tema que potser, doncs, no s'hauria inclòs en els programes electorals. Doncs bé, que se'n pugui parlar i que es plantegi la possibilitat que entri en els programes electorals aquestes candidatures, doncs això trobo que ja és un pas bo i positiu.
També recentment vostè va pogut anar al Congrés Nacional d'Esquerra Republicana a Lleida, una mica també que es va acordar, i també quina aportació van poder fer des de Valls. La van veure amb uns quants integrants també de militants d'Esquerra Republicana. Quina valoració en fa de tot plegat?
Home, el Congrés Nacional va anar bé, no? Bé, i allí es va insistir molt que hi ha aquesta necessitat d'anar eixamplant aquesta base, no?, per ampliar el que seria el camp independentista, no?, i que bé, un referèndum pactat potser és la millor via, no?, per anar aconseguint la independència que tots volem, que tots desitgem, no? Per tant, què em va sortir? Doncs aquesta voluntat de continuar amb aquesta feina que s'està fent, no?, i de tenir clar que hem d'anar cap a aquesta via pacífica, que és la del referèndum, perquè aquesta és la que ens portarà, i ho creiem fermament, cap a la independència del país.
Molt bé, doncs se'ns exaureix el temps. Avui al 21, l'espai de reflexió dels grups municipals, hem volgut parlar amb Esquerra Republicana, amb Teresa Rull, l'actual regidora d'Educació, Política Lingüística i Afers Socials de l'Ajuntament de Valls, a la vegada candidata a l'alcaldia pel mateix partit, per Esquerra Republicana, a les eleccions municipals del proper 28 de maig. Tindrem temps encara de trobar-nos en una ocasió més, abans que entri aquest període electoral i d'alguna manera ja estiguin en plena campanya. Anirem també seguint l'actualitat del seu partit, com dels altres, als nostres serveis informatius. Gràcies, Teresa, per venir fins als estudis de Ràdio Ciutat de Valls, i continuem parlant.
Gràcies a vosaltres, una vegada més.